Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Les famílies de l'escola Collserola han rebut aquest dimecres un comunicat de la direcció del centre per informar i aclarir diversos aspectes sobre l'ensenyament de la religió catòlica en horari lectiu. L'escrit és fruit del malestar que han expressat alguns pares i mares arran de la petició d'algunes famílies d'incloure l'assignatura de religió al centre, un dret que la normativa vigent reconeix. A l'escrit, la direcció del centre informa que, tal com s'estableix des del Departament d'Educació, les peticions seran transmeses als serveis territorials per tal que es valori si pertoca una dotació de religió catòlica al centre. En cas que aquesta dotació es coincideixi, el comunicat clarifica que les sessions de religió es farien en el mateix horari en què la resta de l'alumnat fa l'àrea de valors. L'Arnau Busquets és un jove santcugatenc estudiant de periodisme i ciències polítiques que ha posat en marxa la campanya Abramos los ojos a la esperanza per recaptar fons destinats a la investigació de la retinosi pigmentària, una malaltia minoritària que afecta progressivament la visió i que li van diagnosticar amb 16 anys. Amb el suport de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu, ja ha aconseguit prop de 4.000 euros i espera arribar als 20.000. Busquets valora que iniciatives com aquesta no només financen el treball dels investigadors, sinó també fan una funció de sensibilització. I el cap de setmana arriba carregat d'activitats a Sant Cugat, amb la Nit en Blanc com a acte protagonista. La jornada de dissabte compartirà també amb tota mena d'activitats, com la festa dels 40 anys del Tot Sant Cugat, activitats als mercats municipals per commemorar el Dia Internacional dels Mercats, o el Festival Sant Cublac, que continuarà amb diverses activitats aquest diumenge. I l'Ajuntament estudia la possibilitat de crear un circuit de bicicleta a la Guinardera en el perímetre que aniria des del nou pavelló de rítmica fins al final del camp de rugbi, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Seria un circuit d'un quilòmetre i mig de distància i amb una amplada de 4 metres. El principal beneficiat seria la Unió Ciclista Sant Cugat, que podria crear l'Escola d'Infants de Carretera. Aquest projecte ja fa 14 anys que es va dissenyar, però dues vegades s'ha descartat. Primerament, per ser un espai no habilitat per aquests usos, i el segon, per la negativa d'una associació de veïns. L'Ajuntament i la Unió Ciclista Sant Cugat es reuniran a finals de la setmana que ve per veure la viabilitat d'aquest projecte.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 23 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb el programa amb la tertúlia ciutadana, avui amb Robert Sabé, Mireia Carrillo i Lluïsa Espín. A continuació parlarem de la conferència que tractarà sobre noves substàncies psicoactives i les noves tendències de consum. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de serveis a les persones. Sabrem com l'ADF Sant Cugat es prepara per la nova campanya contra els incendis. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes. I per acabar farem xerinola a la tertúlia del cor amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández, que com sempre ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'estat de salut dels mercats de Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol, la Mireia Carrillo, educadora sexual, escriptora i artista, i la Lluïsa Espín, directora de la Fundació Vina. Molt bon dia, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, perfecte.
Sí. Celebreu la Setmana Internacional dels Mercats vosaltres d'alguna manera especial? O coneixeu la data?
No.
No.
Jo no era conscient tampoc.
Ja hi ha tantes setmanes, dies internacionals que em perdo.
Cada dia uns quants, eh? Cada dia uns Exacte. Quants dies internacionals, Exacte. Cada setmana internacional o mundial d'alguna cosa. Bé, coincideix que ens trobem en la Setmana Internacional dels Mercats, que de fet no és una setmana, perquè ocupa més d'una setmana, no ocupa dues. Per tant, el nom ja genera certes pistes. Però bé, aprofitem-la una mica la ben entesa per posar una mica el focus en l'estat de salut dels mercats de la ciutat. Qui sí que ho celebres el mercat de Volpelleres amb una festa que faran avui i demà per intentar reactivar aquest mercat que sembla que li està costant molt i molt tornar a arrencar, i a veure si amb aquesta nova posada en marxa doncs comença una nova etapa. Per començar, quina valoració faríeu en general dels mercats de Sant Cugat? En tenim uns quants, tenim el mercat de Mirassol, tenim el mercat de Torreblanca, tenim el mercat de Volpelleres que ara parlàvem, el mercat vell, els mercats de Pagès, el mercadet del dijous, no? Vull dir, de mercats no ens en falten. No sé quina visió en teniu, quina radiografia en feu.
Bé, pues, jo mateixa començo. Jo he estat molts anys usuària del mercat Torreblanca, perquè, clar, per proximitat és el que em venia, em quedava més a prop. Per mi la figura del mercat sempre ha estat com aquell punt on vas a comprar i trobes de tot, no? Potser a preus més elevats que altres tipus de botigues, però també tens bueno, el plus de que és recent portat del dia, i es genera com una sensació familiar, no? De fet, jo ara, per qüestions de feina, doncs no em va bé anar-hi, i quan tornes, vull dir, tornen a rebre amb aquell somriure i amb aquelles ganes, i et tornen a preguntar. Vull dir que fan una mica com de centre de trobada setmanal, perquè el que va el dissabte, van tots el dissabte, i et trobes amb la gent. Però sí que crec que la vida actual i el fet de que, bueno, ens movem molt, anem a treballar a diferents llocs, fa que no sigui tan habitual poder dedicar, i que tampoc no ens agradi dedicar-te el dissabte a anar a comprar, perquè després de tota la setmana treballant, doncs potser el que et ve de gust és agafar i marxar a la muntanya. Això ja són qüestions molt personals, però sí que crec que aquell punt de trobada era una generació, i ara potser el canvi generacional deixa de banda aquesta figura o aquesta forma de botiga o de mercat, diguéssim. També, clar, quan jo vaig venir a viure a Sant Cugat, el mercat Pere Sant era l'únic que hi havia, i era una passada, hi havia una activitat frenètica. El canvi no ha ajudat, i el mercat de Volpelleres, sota el meu criteri, és un barri molt residencial. Per tant, no hi ha prou persones que hi estiguin tot el dia com per anar al mercat. Vull dir, la gent arriba a quarts de nou del vespre, quarts de nou o quarts de vuit, o ja no tens el mercat obert. I què tires? Doncs de grans superfícies. Per tant, jo crec que potser s'hauria de, no sé, de redibuixar el model, els preus. Són diversos factors, crec que bueno, ells més que nosaltres, però com a usuàries sí que potser podem dir, bueno, pues els preus és un factor, i la proximitat de tantes altres botigues i tanta oferta.
Clar, en el meu cas em passa que a mi m'agafen molt lluny.
Clar.
Llavors, no és pràctic.
El no, que tens és el un que mercat dius. De proximitat, diguéssim.
Clar, en el moment en el que anem amb aquests ritmes de vida que no ens dona temps a res, el que fas és anar al lloc que tens més a prop i que ja t'ho coneixes, no? No et poses a explorar tanta cosa. Però és una pena. Jo vaig estar 2 anys vivint fora de Sant Cugat i jo anava a aquell mercat. Però era època post-pandèmia, que tot s'havia també com resituat, jo estava en una reducció de jornada i jo m'ho podia permetre Clar. Dir, ah, mira, doncs avui ja he acabat de treballar, és dilluns, són les 12 del migdia, me'n vaig a comprar al mercat. ara mateix no puc fer això.
Clar.
Llavors, clar, això jo crec que a nivell generacional suposo que es deu haver notat moltíssim i em fa molta pena, perquè jo sóc molt fan d'aquest tipus de compra, perquè ja vas com... Bueno, jo sóc d'anar amb la bossa de tela amb, no? I intentar estalviar, no utilitzar tant de plàstic, però és que al final la vida ens atropella, o sigui que algun lloc enganxa.
Aviam, ho heu dit tot... Jo diria que jo diria dues coses, més per lo que ens vas enviar ahir com a pregunta. Una, el que és el concepte de mercat, l'intercanvi, i l'altra és l'edifici, que em sembla que són dues coses que se'ns barregen i a vegades intentem salvar obres que potser no són salvables. No són salvables perquè les dues companyes ho han comentat. Els mercats, originalment, en els pobles, era la plaça central, que era on es feia la concentració, podríem dir, de producte per l'alimentació, la vestimenta, etc etc.
Com el mercadet que tenim com els dijous, mercadet, per entendre'ns.
Amb el temps, això, per higiene, per lògica, per urbanisme, es va anar cobrint i es va anar construint. Però aquest centre ja no existeix. I per tant, aquests mercats situats a determinats llocs, el seu moment d'esplendor van acabar. S'ha parlat del relleu generacional, sens dubte. El model de mercat, que això l'Abel Mariner, un nutriòleg molt important de la Universitat de Barcelona, sempre ho diu, abans la gent anava cada dia a comprar. I això feia societat i feia exercici físic, entre altres coses. Això ja ha passat a la història. Val? Jo ja no ho faig i sóc vell, pues això ja ho reconec de la meva mare. Val? Per tant, aquests edificis han quedat esparracats, han quedat realment obsolets en quant a alguns conceptes que per ara per nosaltres són absolutament brutals, com és saber quan arriba el producte, com es conserva i quan sortirà. La darrera tallada de llum durant moltes hores fa una certa por, no? S'ha parlat dels trens, però no s'ha parlat en cap moment de la cadena alimentària. Val? Podríem seguir així. I són molt poc sexis. Així és de clar, no m'animen a anar-hi. Les companyes han parlat de que aquesta atenció quasi personalitzada, potser sí, però com que ara també hi anem de Nadal a Sant Esteve Nadal, pues tampoc hi ha tanta familiaritat amb allò de que sabien, sí, vostè sempre li agraden els tomàquets més aviat verds. Tot això s'ha anat perdent. El tema dels horaris l'han portat per mi molt malament. Sembla que hagin fet un favor al consumidor, quan la vida ha canviat. Simplement l'allargament de la jornada dels mercats ha de ser perquè el consum, quina paraula més lletja, és diferent de fa temps enrere. La meva mare podia anar-hi els dematins, perquè el món començava al dematí. Però ara jo tinc que anar-hi les tardes, perquè per mi el món comença a les tardes. El món lliure, el meu. Per tant, aquest ha sigut un altre lloc. I després facilitats amb coses que ara semblen molt lletges, però, per exemple, poder aparcar. La companya ho ha dit, no estan a prop del lloc en aquests moments. Algunes persones, però la majoria no.
Però inclús, per tant... és que jo si he d'agafar el cotxe per anar a comprar, jo no hi vaig. És que, vull dir...
Però
clar, a l'hora també vaig molt carregada, llavors, clar, és una cosa que m'agafi a prop, perquè des d'on aniré... Què faig, 2 quilòmetres amb no sé quants quilos a sobre? És que no arribo.
Reivindico, mira, sol... Convino a la gent que vagi a veure la sortida del mercat, el passeig que passa per la Farga, les persones grans que van carregades perquè volen no fer servir el cotxe, la caminata que han de fer. Aquí no té cap mena de lògica. El món ha canviat i, per tant, els mercats també ho tenen que fer-ho.
Per tot el que heu explicat, no creieu també que hi ha una part de que ens hem tornat... Sí que és veritat que treballem moltes hores, que la conciliació és complicada, però que ens hem tornat cada vegada més còmodes també i que potser hem deixat a un costat una certa militància o una aposta pel producte de proximitat, per estalviar-nos intermediaris, per aquest contacte més proper, a canvi de la comoditat, a vegades no meditada i a vegades necessària perquè no tenim una altra opció i que potser en el mercat és gairebé un acte de militància.
Jo no diria comoditat, jo diria practicitat. Perquè còmode és estar-te al sofà, o...
I trucar i que t'ho portin
a casa.
Això és cert. Podria ser encara pitjor.
Exacte, però jo crec que tenim tanta oferta que, bueno, jo quan torno de la feina del carrer Santa Maria fins a Torreblanca, ho trobo tot, m'entens? Aleshores, no és la mateixa dinàmica la que tinc ara, que tinc uns fills grans, que quan eren petits i havies d'anar al súper, carregar, omplir neveres... Vull dir, la vida va canviant i nosaltres, com a persones, ens anem adaptant a les situacions que vivim. Era còmode anar el dissabte al matí al mercat i comprar lo fresc, perquè, clar, tot lo altre no ho compres allà. Per mi sí, perquè visc al costat. però també havia d'agafar el cotxe, perquè com carregava tot això. També us he de dir que quan jo he estat malalta, per exemple, jo que sé, una baixa, per lo que sigui, truques per telèfon i t'ho porten tot del mercat i, i pots fer la comanda a cada parada.
Ah, que bé, això no ho sabia.
Això és una passada, i la meva mare, que és una persona gran, doncs truca al pollastre, truca a l'altre, i l'endemà li porten. Vull dir que el servei hi és, també s'ha de conèixer. Però no diria que és la comoditat, no, és practicitat. Per mi la comoditat és, ui, que bé, no he de fer res, o... Jo ho veig com, bueno, hem de ser pràctics.
O, o demanar-te menjar a domicili, no? Avui en dia, amb aquestes... No vull dir noms,
no,
però
cal,
no? Truques però... i venen amb la bicicleta i t'ho porten, no?
Exacte.
Això m'esgarrifa. M'esgarrifa, sí.
Quin paper creieu que tenen els mercats més enllà d'una superfície comercial on trobem aliments? La Lluïsa ho apuntava, no?
Sí, sí,
són espais de socialització, també, de conèixer-nos amb el veïnat, de conèixer el paradista, que el paradista sap què ens agrada, com ens agrada, de fer xarxa, d'alguna manera. Una cosa que potser amb la societat que vivim cada vegada és més difícil de fer. Et trobes a vegades, no, la gent... Jo compro el mercat dels dijous d'aquí, els dijous m'aixeco més aviat, i abans de començar a la feina vaig aquí al mercadet, a la Paradona em coneixen ja perfectament, i després camino un quilòmetre amb les bosses carregades,
wow.
Tampoc em passa res, vull dir, tinc 35 anys, escolta'm, doncs vaig carregada i ja està.
Sí.
I si no, un carretó, però ja són decisions. Però també és aquest espai de convivència que en un supermercat potser no pots fer.
Sí, però totalment d'acord, ho he dit abans, estic totalment d'acord amb el que han dit les companyes. El que passa és que l'espai de convivència requereix temps. I el temps en aquests moments, podríem dir, és un dels factors, podríem dir, és or. Vull dir, això que repetia contínuament en Mujica, vull dir, usted está cambiando tiempo por vida, vull dir, val? Partint de 4 duros més, pues és una cosa d'aquestes clares. Jo puc socialitzar si tinc aquest temps, i llavors parlarem aquella persona de la parada o no, etcètera. Amb els mercats, a mi em sembla també com moltes vegades en moltes coses de la nostra societat al final es dona un bucle estranyíssim, i la responsabilitat de que les coses no funcionin o que s'arreglin som de la gent que hi tenim que anar. I jo ho sento, faré servir una frase d'una persona que detesto, que és el general Moscardó, que defensava l'alcalde de Toledo: disparat sobre nosotros que l'enemigo está dentro. No es van donar compte de que la gent havia canviat, no es van donar compte que els productes havien canviat, no es van donar compte que el consum com a tal havia canviat, val? M'agrada molt aquest concepte de que vas a comprar, però alguns productes frescos, on els guardo si ho compro el matí i plego les 4 de la tarda?
Cal, peix.
És un problema realment important. Per tant, a mi em sembla que té que haver-hi com un debat molt més ampli, que per mi passa pel model de ciutat, ho sento. Quina ciutat volem i com la vulguem, plantejarem on hi ha els mercats. Per exemple, si volem ser una ciutat de baix impacte energètic, seria lògic que el darrer quilòmetre, des de les estacions de tren, es fes amb furgonetes elèctriques. Llavors hi hagués un lloc de recepció municipal i a partir d'allà es distribuís. Pues potser tindria que estar més cap allà. És dissenyar una altra vegada el sistema d'autobusos, que està dissenyat quan jo encara no vivia a Sant Cugat. Penso que hem de repensar-nos més la ciutat, i amb ella l'alimentació. I acabo, amb lo de l'enemigo està dentro. Molts mercats van assumir posar el supermercat dintre del mercat. Aviam, ningú se li ocorre posar la guilla i la gallina en el mateix lloc. Val? És una mica així.
En alguns casos, per això, ara que el que apuntaves, això ha funcionat. En el cas del mercat de Torreblanca, hi ha el mercat i el supermercat, i és veritat que el supermercat no ven producte fresc. Per tant,
sí,
podríem dir que és un model que funciona. En el cas del mercat de Mirassol no és el mateix cas, perquè és un supermercat que ho ven tot, però el mercat de Mirassol funciona. Sí que és veritat que tu, per anar al supermercat, has de passar per aquest mercat. És una cosa que no passa, per exemple, al mercat de Volpelleres, que gairebé has de fer una recerca per veure on és el mercat, perquè tot et porta des del mateix aparcament al supermercat, no? Que potser és una de les claus que fan que aquest mercat no hagi acabat d'arrencar. És un bon model, els que tenim?
També, perdona, no t'estic responent a aquesta pregunta, però jo tenia ganes de dir que crec que també a nivell econòmic, vull dir, a nivell generacional, som poca gent jove que podem permetre'ns el nivell adquisitiu de vida de Sant Cugat. Llavors, al final, també vas on és més econòmic, on tens aquestes targetes típiques de fidelització que et donen punts per si compres i no sé... Bueno, parlo per mi, eh?
Sí, sí, sí.
No, no. Perquè això també és... Vull dir, a mi m'encantaria tenir tots els calés del món per poder comprar de proximitat i anar inclús al pagès i donar-li. però és que potser no tinc jo els calés per fer-ho,
clar,
no? I
clar.
Al final trobo que... I, bueno, com a mínim, el meu entorn, de la meva edat, està més o menys igual, o sigui...
No,
que...
no, de la teva edat i de la meva també. Vull dir... Clar, és que...
Jo parlo per
que
mi.
Sí, que sí, que sí.
Que és complicat també poder arribar tot i al final hi ha certs sacrificis, no?, que has de fer i dius, bueno, però si allò és una mica... Encara que sigui una miqueta, però al final és... Ostres, cada setmana aquesta miqueta dona per altres coses, també,
sí.
No?
Llavors, sí, sí, sí.
Bueno. Evidentment que no es pot demanar, bueno, és allò que deia el Robert, que estem demanant tot a la societat i no a les institucions, que són qui han de vetllar pel benestar, i no es pot demanar el mateix esforç, faltaria més, a tothom, depenent de la situació econòmica i l'esforç econòmic que hagin de fer. Mm. En tot cas, trobo, i no sé si coincidiu, que també hi ha un fals mite que el menjar de proximitat és més car, si tenim en compte que tenim l'Ortiga, tenim diverses cooperatives que produeixen. Si mengem allò que és del temps i no ens entestem a menjar coses que no són del temps i consumim allò que dona la terra per l'època, una cistella de proximitat i sense intermediaris no és gaire més cara. I m'atreviria a dir que algunes coses fins i tot són més econòmiques que en grans superfícies. Però a vegades sí que és veritat que el mantra aquest de que lo ecològic o lo de proximitat, que no té per què ser el mateix, és més car, ha fet arrel, no?
Sí, el que passa és que tens tota la raó, no? Si mengem producte de temporada...
I de la terra, eh?
Però pregunta a gent jove i nens, quan són les síndries? Perquè síndries tenim al mercat sempre, cireres, a quin preu? Fruites que quan jo era joveneta ni les havia vist, una papaya, un advocat... es diu així, oi? El bocat. Vull dir, tot això per mi era la fruita tropical que em parlava el meu tiet que vivia a les Amèriques d'aquell moment, no? Aleshores, ara tenim de tot sempre. Per tant, també això ha canviat, Alba. Vull dir, és que ha canviat tot i ens hem d'anar adaptant. I els preus, com deia la Mireia, pues, també són un hàndicap, perquè compres a cadenes de fruita i verdures que són de molt bona qualitat i és molt més econòmic. Després entraríem en allò de què li paguen als productors, i si comencem a rascar, doncs a veure què ens trobem, no? Però a mi, per exemple, una cosa que sí que em fa molta por és els menjars preparats, perquè de tant en tant surten aquelles notícies, s'ha de retirar una no sé què. Això sí que em fa una mica de por, perquè aquí penso, com deia el company, que la cadena alimentària s'ha de vigilar moltíssim, la cadena del fred, que no hi hagi possibilitats d'agafar una contaminació alimentària. Vull dir, jo vaig patir una salmonella, i aleshores és quan t'adones de lo delicat que és tenir cura dels aliments.
Creieu que si tinguéssim una bona educació alimentària des d'entendre d'on surt el menjar, quin és el menjar que es conrea a casa nostra, quin és el de temporada, també donaríem un altre valor als mercats i veuríem d'una altra manera els lineals dels supermercats.
Però això és que s'estudia a les escoles. Vull dir, jo vaig ser mestra d'educació primària i això és temari d'escola, però també com a exalumne, ni me'n recordo, vull dir que crec que això també hauria de ser una feina feta a casa, no?
Sí.
És a dir, veure en l'hàbit dels teus pares que van al mercat i, per tant, tu dir, ai, com ho fan i què compren? I llavors poder-ho
preguntar. I el cuinar.
Exacte.
Oi tant.
I entraria en l'educació, tindria que ensenyar, és pel particular, la sobrietat més estricta, val? Perquè està clar, el model de compra, perquè al final serà el model que farem servir a alimentació, cada un dels punts en aquests moments és absolutament gens sobri. Comprem un dia a la setmana, perdoneu, personalitzo molt, compro un dia a la setmana, ho guardo a la nevera, perquè penso una sèrie de coses que es aniran trencant, perquè la setmana per sort és molt dinàmica, amb la qual cosa hi hauran productes que potser mai arribaran a ser ni tan siquiera cuinats. El tema del cuinar, cada vegada una cosa més, el diumenge que venen els nets, val? I coses així especials. I què passa? També ho fas amb una quantitat superior a la normal perquè penses que tothom ha de quedar com si no mengessin. Una altra vegada torno a tindre desperdicis. Penso que la sobrietat ens serà molt, molt senzilla. Llavors podrem dissenyar realment quin mercat volem, quin model de compra volem, quin model de consum volem i, conseqüentment, ens sembla que ens ajudarem mútuament l'administració i nosaltres. Si el mercat segueix sent un lloc on puc trobar de tot, hi haurà persones responsables, com la companya que ha dit, que coses fora de temporada no les comprarà o coses fora de preu no les voldrà. Però som 100.000 persones aquí, eh?
Sí.
Vull dir, aquí ja de som tot. De tot, eh? Vull dir, des dels raros fins a la gent normal. Vull dir que, per tant, jo sobrietat ensenyaria.
Quin model us agradaria que tinguessin els mercats? N'hi hauria d'haver més per ser més de proximitat? Haurien de tenir uns horaris diferents perquè tothom hi pogués accedir? Us agrada el model que hi ha?
Jo també personalitzaré.
El que sobra són hores de feina per poder tenir més temps per anar-hi.
A mi, per exemple, el model del mercat Torreblanca, ja m'agrada, perquè a mi em faria el servei. Quan jo no puc anar, podria trucar que m'ho portessin a casa, t'ho porten tot d'una vegada. Crec que ho fan amb un sistema sostenible, vull dir, i a sobre, vull dir, venen a peu, perquè estan relativament a prop. Vull dir que aquest model seria un model ideal també perquè és un veïnat gran i hi ha molta gent que va a comprar al mercat Torreblanca. Handicap, els preus. Els preus no són econòmics, no ens enganyem. Pots fer la cistella amb altres botigues i t'estalvies bastants diners. Aparcar, bueno, relativament fàcil perquè també hi ha una zona d'oci allà. Aleshores barreges dues coses que hi ha moments que és com dir on aparco i també a voler aparcar a la porta, perquè tots volem aparcar la porta. Però quan jo vivia al principi aquí a Sant Cugat, tot aquest carrer era... anàvem amb cotxe. Vull dir, sí. Paràvem a comprar al carrer Santiago Rusiñol davant del Sàbat i feies tota la compra. Per tant, el model del mercat Torreblanca jo l'interpreto com un model correcte. Volpareres em sembla que és un mercat que encara no viu prou gent allà tot l'any perquè hi hagi gent que vagi a comprar, clients que vagin a comprar, i el del centre del poble crec que se li hauria de donar un altre ús.
El Mercat Vell?
El Mercat Vell.
Ara en parlem, a mi fa molta pena el que ha passat.
Sí.
Perquè jo hi aniria aquest.
Clar.
Jo hi aniria per proximitat. I
si fos un mercat.
Si fos un mercat.
De fet, al Mercat Vell hi ha aquesta nova empresa, no?, que recuperarà 5 de les parades que hi ha en punt de venda i degustació. Estaran gestionades per al grup Aquilfish SL, que és propietari, entre d'altres, de restaurants com Can Gula, el Mercantic, el Garden Pizza. Creieu que això revitalitzarà el Mercat Vell? I, d'altra banda, creieu que el Mercat Vell se li ha de seguir dient mercat? O és només un edifici que albergava un mercat i ara és una altra cosa?
És que sembla com el celler cooperatiu, no? Com que també que ja no fa de celler, és com un espai modernista bonic i que s'utilitza.
Exacte.
Tinc la sensació que això està passant amb aquest Mercat Vell i a mi em fa molta pena, repeteixo, perquè hauria de tornar als seus orígens. És que estic convençuda que molta més gent també l'acabaria utilitzant. Tampoc sé per què suposo que si es va canviar a fer això era perquè no funcionava, no? O què? No
era un mercat que estava també molt deteriorat a nivell arquitectònic, no? Perquè passaven els anys i no hi havia hagut unes inversions de rehabilitació, cada cop hi van anar quedant més parades, al final hi havia la fruita i no sé si la carnisseria, i va arribar un moment que es va remodelar i amb la remodelació es va fer aquest canvi de model que combinava la gastronomia amb la parada, que va durar poc temps per diversos problemes, també en podríem parlar perquè és llarg, no? I ara es torna a intentar revitalitzar, però un model que s'assembla bastant al que hi havia fins ara, que és de degustació més que de mercat pròpiament dit, com per anar a fer...
Mira, si una cosa té Sant Cugat, és un munt de restaurants. Exacte. I llocs de degustació. Llavors, honestament, que torni al mercat de tota la vida. I m'agradava molt aquest punt de que ens pugin el sou, poder reduir hores, llavors que tinguem temps d'anar als mercats. Això seria...
no ho sé, aviam, el tema dels noms ja ho he dit moltes vegades, vull dir, mira, les coses s'han de dir d'una determinada manera. M'ho he preparat avui, vull dir que, i llegir coses. Aviam, exemples d'èxit al mercat de Sant Miguel a Madrid i el de Vallecas, val? Però molts altres que s'han fet a moltes altres capitals d'Espanya han fracassat estrepitosament, pel que han dit les companyes. Un arbre ha de servir per fer ombra o per guardar-lo en un museu. Però que vol faci ombra, guarda el museu, no serveix. Al final es mora. El mercat tres quarts de lo mateix. Val? Això és més vell que la pana, també, això de la menjar i tal. Alguns restaurants de peix, podrien dir, et donaven el bitxo viu en allà perquè tu te'l fessis, i podrien dir, i així mostraven que era fresc. Per tant, no han descobert la pólvora. Val? Els catalans són molt especials. Deixant a parlar de l'oferta que hi ha en aquest poble, som gent de sentar-nos a la taula, no d'estar drets prenent
sí,
coses.
Exacte.
Això també, tinguem-ho ben present, perquè sí, està clar, al Mercat de Sant Miguel la gent es mou per ja i surt al carrer i tenta,
i mengen
de peu,
sí, senyor.
Però aquí, si no trobem taula, ja mirem de mala gaita la parella aquella que està ocupant tres cadires. Vull dir, mirem si ens entenem. Vull dir que aquest és un altre factor a ser tingut en compte. El recuperaria, com a edifici, com a lloc, perquè em fa molta por aquella plaça sense aquest edifici, que a més és singular, el que poden arribar a fer, val? Però no sé si faria un mercat. Em repensaria abans com volem que aquest sistema d'alimentació de 100.000 persones funcioni en aquest municipi. Si no, sempre anem un pas endavant i dos enrere.
S'ha volgut copiar a Sant Cugat un model de mercat més típic de grans ciutats, com el mercat de Sant Miguel, també moltes vegades més pensat pel turista, també
sí,
per el fenomen
cert
de gentrificació que viuen les ciutats. En una ciutat que turísticament tampoc és comparable amb ciutats com Barcelona, a la Boqueria li està passant una mica el mateix, de poder-hi anar a comprar abans, jo no havia sigut clienta, que no pots entrar, doncs, perquè allò no és un mercat per al veïnat, no? Amb la remodelació del mercat de Sant Antoni, de fet, es va intentar fer un model com el mercat de Sant Miguel, on les parades tenien una oferta, no va funcionar, i les parades van tornar a recuperar aquell espai que tenien per la degustació per al consum del barri, afortunadament per als que vivien allà. Creieu que això ha sigut la raó de que no acabi de funcionar aquest model a Sant Cugat, del Mercat Vell?
O és mercat o és espai de degustació, però aquest mix a mi em sembla que és el que tu deies, que és més per una situació de turistes que venen. El mercat de Sant Miquel és preciós, estèticament, és molt bonic, vull dir, la parada de les olives, jo vaig flipar, és que estan totes col·locades com... que sí? Però això és una altra cosa, és un museu. És un museu amb degustació, diguem-ne. Bueno, m'he inventat això ara. Però ho trobo d'aquesta manera i és molt atractiu. Però a Sant Cugat tenim tants turistes com per... El que tenim són molta gent, com deia la Mireia, que també ens agrada anar a fer una cervesa i prendre alguna cosa. Però clar, torno a lo mateix. A quin preu? Perquè jo vaig anar un parell de vegades i vaig dir, bueno, Lluïsa, aquí no pots venir cada setmana. Perquè no pots pagar aquest preu. Per tant, pensem, com diu ell. Pensem què és el que volem fer. L'edifici és preciós, però si no recordo malament, abans havia estat una església, no? Fa molts anys, o hi ha alguna relació amb una església o alguna cosa així. Bueno, això es brina o Alba.
Tenia el nom d'un franquista que era Pere Sant. Per això es va canviar per Mercat de Sant Pere, per no fer apologia d'aquesta època. O Mercat Vell popularment, però desconec, o esbrinarem.
Esbrinau, perquè jo...
A veure si havia tingut alguna
una relació amb algú...
No em sona, que no vol dir que no,
sí,
que no hi sigui.
Potser estic equivocada,
Ho veurem. Escolteu, moltes gràcies per aquestes reflexions. Que passeu molt bon cap de setmana.
Igualment.
Llarga vida als mercats.
Moltíssim. Si us plau, sí.
I a veure com ho fem perquè siguin sostenibles i perquè siguin accessibles a tothom i a totes les butxaques i que no siguin només un espai elitista i que només hi puguin anar uns quants.
Gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap
gràcies
de setmana.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La xarxa Perifèrics, xarxa d'ens locals i entitats que treballen per la promoció de la salut i la prevenció en l'àmbit de les drogues, celebra divendres que ve la 8a jornada perifèrica sota el títol Noves substàncies, noves aliances, prevenció i comunitat al Casal Torreblanca. La trobada se centrarà en els nous patrons de consum i com millorar l'organització dels recursos actuals en prevenció d'addiccions. Per parlar-ne ens acompanyen el Roger Farrec, membre de l'assessoria sobre drogues i pantalles. Un segon, molt bon dia, Roger.
Bon dia.
I via telemàtica també comptem amb dos dels ponents de la taula que portarà per títol Noves drogues, noves formes, nous consums. Sóc la Mireia Ventura, coordinadora del Servei d'Anàlisi d'Energy Control. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Anton Gómez Escolar, fundador de Drogopedia. Anton, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Roger, si et sembla, comencem amb aquesta 8a jornada que porta per títol Noves substàncies, noves aliances. Què hi trobarem?
Sí, aquesta jornada que celebrem enguany és una mica especial perquè hem organitzat dues parts. La primera part, que seria la del matí, que és la purament formativa, té una primera sessió, que és la de la Mireia i l'Anton, per parlar d'aquestes noves tendències de consum i poder-les analitzar en profunditat. I després tenim una segona sessió, una taula d'experiències, a titulada Reflexions i recomanacions en l'organització preventiva, on comptarem amb diferents professionals, com l'Utgem Matller, que ens presentarà l'estudi de la FEM, que és una federació de municipis que tenen plans i programes de prevenció, i han fet una anàlisi, no, de la situació dels preventòlegs, de com estem. També vindrà la Marta Escolà, de l'Ajuntament de Lleida, que ens presentarà una ponència molt interessant sobre itineraris preventius, com ordenar aquelles accions preventives en medi educatiu, amb els diferents agents que hi ha al municipi, i també com planificar, més enllà d'aquestes accions educatives, altres accions comunitàries del municipi. Per tant, molt interessant a nivell d'ordenació. Vindrà la Tibi Barón, que per cert és santcugatenca, de la Generalitat, de la Subdirecció General d'Addiccions, que presentarà un estudi avaluatiu que es diu SIPA Plus, que el que fa és monitoritzar una mica totes les accions que es fan arreu de Catalunya, no? Per veure quins punts hi tenim més forts, amb més acció o menys acció, no? I finalment hem convidat el Sergio Llanes d'Espora Sinergies, que ens parlarà dels punts forts des d'aquesta mirada externa, dels punts forts i dels punts febles de la nostra pràctica professional. I a la tarda, aquesta és la part més diferencial, aprofitant que fem 10 anys de l'assessoria un segon, farem un espai de networking i una festa after party amb DJs i amb visuals també. Llavors la idea és com tenir aquest espai d'intercanvi més informal entre els professionals que vindran al matí i els que vinguin també directament a la tarda, i després fer com una mostra del que seria una festa segura. Comptarem amb un estand de reducció de riscos i amb prova d'alcoholèmia, i també altres elements necessaris per a aquest tipus de festa segura, com podria ser l'accés a l'aigua gratuït i també la senyalització. I finalment comptarem també amb diferents col·laboracions. Una d'elles és Energy Control, que proporcionarà aquest estàndard de reducció de riscos.
Tenim la Mireia, eh?
Sí, que tenim la Mireia avui. També vindran del programa Nits de Qualitat, que ens donen suport en tot el que és l'organització de la jornada. Són també de la Generalitat de Catalunya. I finalment, Psychedelic Care, que és una iniciativa ciutadana europea que el que pretén és recollir signatures per demanar a la Comissió Europea la regulació i el reconeixement de les teràpies assistides amb psicodèlics.
Per què heu volgut posar el focus en aquest tema, Roger?
Bé, el tema de les noves substàncies o noves tendències de consum és molt important, perquè més enllà de tots els subtemes que tractem a la prevenció, que evidentment sempre hem d'estar formant-nos de manera continuada, hi ha un element que és crucial, que és en els nous consums, sempre és molt canviant, no? Ara ho explicaran l'Anton i la Mireia, no? Pues hem d'anar veient quines tendències i quins canvis hi ha, no? Llavors, per exemple, els que treballem en dispositius de prevenció d'atenció, siguin educadores, psicòlegues, siguin els diferents tipus de dispositius que siguin, necessitem tenir com aquesta actualització de les substàncies, no? És a dir, el que no pot passar és que estiguem treballant en el nostre espai de treball i ens trobem amb consums que no sabem què són, no? Generalment, això amb les substàncies clàssiques o més habituals no passa. Però sí que amb les NPS pot succeir, no? Jo poso sempre el
mateix... Explica'ns això de NPS per la nostra audiència,
sí.
Eh?
NPS seria l'acrònim de Noves Substàncies Psicoactives, que serien les últimes que apareixen en el mercat i que, per tant, hi ha tot un element que és la detecció temprana per poder saber quins efectes tenen sobre la salut, no? I veure també quines prevalències de consum hi ha, no? Si es consumeixen molt o poc, no? Llavors, seria sobretot això, sí.
Explica'ns una mica què és la xarxa Perifèrics i també quin paper jugueu des d'un segon en aquesta cita del divendres de la setmana que ve.
Sí, la xarxa Perifèrics és una xarxa d'ens locals i d'identitats, d'organitzacions, és a dir, administracions públiques i també entitats que treballen en prevenció, que el nostre objectiu és treballar en la promoció de la salut i en la prevenció de drogues. Aleshores, la xarxa es va constituir l'any 2001, a Lleida, de fet, i al llarg de tots aquests anys, doncs, hem anat fent trobades, que normalment en fem dues l'any, trobades presencials o telemàtiques, per compartir dubtes, per donar-nos suport emocional també, i per compartir aprenentatges. Després també fem una jornada bienal, com la que farem ara, i que també hem fet fa dos anys, que és la fa dos anys, la que vam celebrar els 20 anys de Perifèrics. I també una de les coses que tenim molt interessant és la web, que segueixen molt els professionals que treballen en prevenció de drogues i d'altres comportaments de risc relacionats, no? Que tenim un bloc d'actualitat i podríem dir que és la que més es fa servir a nivell de Catalunya. I finalment tenim també grups de treball, com per exemple, entre els més destacats hi hauria el de suport a administracions i per donar-los orientació i counseling, no? Una mica.
Abans d'acabar i donar pas als dos convidats que tenim via telemàtica, Roger, a qui va dirigida aquesta jornada? És oberta a tothom o és per als professionals del sector?
Sí, la jornada va dirigir a professionals, però també és cert que poden venir persones afectades o que tinguin alguna situació que els hi ressoni, però principalment va dirigida a professionals. Sí que la part de la tarda està dirigida a tothom i hem convidat a tots els nostres agents socials i amb qui treballem a Sant Cugat i també a totes aquelles organitzacions que treballen en oci nocturn, no fent prevenció en oci nocturn, perquè creiem que és una bona data per trobar-nos totes. Sí.
La sessió principal de la jornada, ara ho dèiem, que portarà per títol Noves drogues, noves formes, nous consums, anirà a càrrec de la Mireia Ventura, ho dèiem al principi, és la coordinadora del Servei d'Anàlisi d'Energy Control, i de l'Anton Gómez Escolar, que és fundador de Drogopèdia. Mireia, Anton, expliqueu-nos una mica a què us dediqueu. Mireia, des d'Energy Control treballeu en l'anàlisi de les substàncies. Quins canvis heu observat en les drogues que circulen actualment?
Hola, bon dia. Sí, des d'Energy Control fa ja bastants anys que estem monitoritzant el que són els mercats de drogues a partir dels resultats dels anàlisis de les substàncies que analitzem de les persones amb les que contactem. El servei d'anàlisi és una mesura de reducció de riscos per poder saber doncs, quines adulteracions hi ha, quines dosificacions en les pastilles, pureses, per poder orientar aquestes persones a cara al risc de les substàncies per la seva pròpia adulteració, però també és una gran eina per poder contactar amb aquestes persones i per poder també parlar obertament sobre drogues. I sí que el que estem veient en els últims anys és que estan entrant noves substàncies en el que diríem, no?, en tot el menú psicoactiu, perquè actualment també el que trobem és que hi ha molta mescla, és a dir, hi ha molt policonsum i es consumeixen moltes substàncies al llarg d'una sola sessió. I a partir d'aquí doncs, intentem doncs, veure, no?, una miqueta què és el que està passant amb aquestes substàncies, motius i també quines composicions estan havent-hi, amb les que podem analitzar. Algunes fins i tot no es poden ni analitzar, com els inhalants, com el popper o el gas del riure. Aquestes no les podem analitzar, però sí que podem anar veient com van entrant dins d'aquestes generacions més joves.
Anton, tú eres el fundador de Drogopèdia, un proyecto de divulgación desde el rigor y sobre las sustancias psicoactivas. ¿Qué te llevó a crearlo?
Pues fundamentalmente me llevó a crearlo el detectar que en mi labor como voluntario de Energy Control había canales o lugares a los que la información yo detectaba que no estaba llegando tan bien, sobre todo en el ámbito de las redes sociales. Los nuevos canales, los nuevos lenguajes, ¿no?, como el vídeo, los shorts. Así que decidí pues entrar también en ese área y tratar de llevar esa información tan valiosa y tan necesaria como la información de reducción de riesgos y de daños que estaba mencionando Mireia, para que también estuviese accesible para las personas que utilizan estos canales de forma más regular, tipo TikTok, Instagram y demás. Y básicamente es eso, llevar esa información a aquellas personas que usan las redes sociales de forma más habitual y que utilizan estos medios como su forma de comunicación y de información a día de hoy, ¿no?
Ya que has mencionado las redes sociales, ¿no?, que son cada vez más una fuente de información para mucha parte de la sociedad, especialmente por las generaciones más jóvenes quizás, ¿cuáles son las principales desinformaciones o mitos que encontráis cuando se habla de estas nuevas drogas, ¿no?, que se va a centrar la jornada? ¿Y cómo se pueden combatir desde Drogopèdia y Mireia desde la vuestra organización?
Pues yo diría que el principal mito que existe, y es un problema que ya arrastramos de hace tiempo, es esta concepción de que todo aquello que es legal no es problemático. Es decir, que si hay una sustancia que se vende en una tienda, que se encuentra en internet, quiere decir que entonces no es un problema y por tanto se puede consumir sin ningún tipo de medida de precaución, o se asume directamente que si es legal será por algo, ¿no? Y en realidad no tiene nada que ver, porque la legalidad es un instrumento bastante más artificial, construido en torno a las sustancias, que se va aplicando en función según va avanzando, digamos, los mercados. Esto quiere decir que una sustancia, cuando aparece en el mercado, es de forma natural legal hasta que se dicte lo contrario, es decir, hasta que sea detectada, evaluada y puesta en control internacional o prohibida, ¿no? Esto es un proceso que lleva varios años de duración hasta que se completa, y esto quiere decir que la mayoría de las sustancias son de manera natural legales hasta que son prohibidas. Y esto hace que muchas sustancias nuevas, de las cuales no tenemos prácticamente ninguna información y que, por tanto, son más peligrosas porque la falta de información es el principal riesgo que enfrentamos frente a las sustancias, son legales durante algunos años, y esto lleva a la gente pues a tener esa asunción de que, bueno, pues no será nada peligroso si es legal. Y este es uno de los grandes mitos que hay que desbancar. Es decir, todas las sustancias psicoactivas tienen riesgos, todas ellas tienen que conocerse bien para poder reducir esos riesgos a la medida de lo posible, y el hecho de que se vendan en tiendas no quiere decir en absoluto que sean menos peligrosas que otras que estén prohibidas.
¿Per què creieu que és important abordar el tema d'aquestes noves drogues i d'aquests nous consums a dia d'avui?
Doncs, com molt bé ha mencionat el Roger, precisament és molt important que tinguem informació, o sigui, estan canviant les coses. Energy Control neix fa més de 25 anys en un context en el que entren les drogues de síntesi i va haver-hi un canvi, i aquestes iniciatives van anar molt bé, perquè al final el que ens porta al fet de no poder saber què és el que està passant és des d'un discurs de la por, estigmatitzant, i al final la informació el que ens permet és poder contactar i poder connectar amb aquestes persones joves que estan experimentant amb aquests consums, i a partir d'aquí doncs, poder tenir una relació i un tipus de tracte molt més igualitari i molt més sa, sí? Perquè al final el que no sabem ho amaguem o intentem disfressar-ho, però al final el més important és saber què és el que s'està consumint, com s'està consumint, quins són els riscos, quines mescles són més danyines que altres, i des d'aquesta informació és on realment aquestes persones es poden cuidar molt més i tenir un consum molt més cuidat i molt més empoderat.
Mm-hmm. ¿Coincides, Anton?
Sí, por supuesto. Creo que es una parte muy importante de este mercado tan cambiante, y a día de hoy la información es clave absolutamente, ¿no? Y es lo que más nos falta y lo que más tenemos que desarrollar constantemente.
Justament l'Hospital Clínic alertava aquest mes d'abril sobre l'augment d'ús de noves substàncies psicoactives i nous consums de risc. Quan parlem de noves drogues o noves formes de consum, a què ens referim exactament?
Doncs a nivell de noves formes de consum podria ser doncs, precisament el que ha passat amb els cannabinoides semisintètics, no? Que aquestes, al final el cànnabis normalment es fumava, sí que a vegades hi havia aquests pastissos que la gent s'ho prenia, així com si diguéssim via oral, menjat, però amb l'aparició de les gominoles apareix aquesta nova forma de consum, que és la via oral, i això ha estat un canvi, perquè evidentment el cànnabis senta molt diferent si el fumes o si l'ingereixes, i a nivell de noves substàncies doncs, era el que estava comentant l'Anton. Les substàncies semisintètiques serien noves en si mateixes, nosaltres coneixem principalment els components actius, el cànnabis, els bàsics, THC i CBD, però amb l'aparició d'aquest fenomen de les noves substàncies n'apareixen centenars, que algunes tenen efectes més semblants al THC, altres menys, però aquí ja se'ns estarien juntant les dues coses, no? Noves formes de consum amb noves substàncies. Llavors, és encara una miqueta més complicat el que tenim per davant.
Quins són els riscos que detecteu d'aquestes noves drogues?
Doncs el risc dependrà de les noves drogues, dependrà molt de la substància, però el risc principal que tenim és que pràcticament no en tenim informació. Llavors, ara és com si diguéssim, ho hem de tornar a construir, no? Les drogues il·legals clàssiques, estic parlant de l'èxtasi, cocaïna, amfetamina, LSD, en tenim moltíssima informació, són diverses dècades de consum, i per tant ja estem veient el que seria l'impacte al mig llarg plaç. Ara, amb aquestes noves substàncies, estem al principi, veient quin és l'impacte al principi, no? En els primers anys de consum. I a partir d'aquí doncs, podrem anar veient quines substàncies tenen més risc, quines en tenen menys. Quan les proven unes poques persones, tu pots tenir una idea d'un risc limitat, però en el moment en què comencen a extendre's i comença a provar-les centenars i milers de persones, doncs aquí ja podem tenir també una avaluació del risc molt més extensa.
Des de la vostra experiència, Mireia, Anton, com ha evolucionat el consum recreatiu en la darrera dècada?
Pues la verdad es que se están dando muchos fenómenos paralelos en el ámbito del consumo recreativo. Tenemos pues eso, nuevas formas de consumo de drogas clásicas. Por ejemplo, tenemos estas pequeñas noticias que surgen en verano, que a veces se hacen muy virales, como el consumo, por ejemplo, ahora de nicotina por vía transdérmica, el consumo de cafeína por vía inhalada. Tenemos también fenómenos de consumo de drogas que han estado ahí mucho tiempo, que vienen según épocas, ¿no? Como el cloretilo. O sea, hay un montón de nuevos fenómenos de consumo que se van superponiendo en el tiempo, que van apareciendo, van desapareciendo. Algunas veces los medios de comunicación dan mucho bombo a cosas que no son tan peligrosas y no dan visibilidad a cosas que son realmente peligrosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la prevalencia del alcohol, que siempre ha estado ahí, que no podemos considerar para nada un fenómeno nuevo, pero sí que sigue siendo uno de los que más carga tienen a nivel de impacto en la salud de las personas y no se le da tampoco tanta importancia. O sea, hay muchos fenómenos que es lo que tenemos que analizar en esta jornada para darle un poco de visibilidad y de luz a todas estas prácticas, ¿no? tan muchas de ellas novedosas, otras de ellas no tanto, pero siempre todo lo que hay que tener en el foco de mira.
Ja per anar acabant, perquè ens podríem allargar molt, però per això hi ha la jornada del divendres que ve. Quin missatge o estratègies creieu que són més útils per arribar a les persones que consumeixen droga o que es plantegen fer-ho en matèria de reducció de riscos, que al final és l'objectiu de tot plegat?
Doncs principalment jo recomanaria el que ja hem estat comentant, no? De poder elaborar